De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0.
Minuts que passen de les 10 del matí. Deixeu-me fer públic una cosa, perquè a vegades passen aquestes coses a la ràdio, i com que molts dels tertulians, a part de ser tertulians, són amics, deixeu-me disculpar a Toni Picó, que havia de participar en aquesta tertúlia i finalment no s'ha pogut quedar. En fi, creuaments de diverses coses, però gràcies igualment per venir a Toni Picó, aquí sí tindrem les properes setmanes per analitzar el que ha passat avui. Aquí sí que tenim avui amb nosaltres és Emilio Román, politòleg i analista polític. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Manolo Milian Mestre. Manolo, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Xavier Torrents, què tal? Molt bon dia. Com estem?
Bon dia. Bueno, jo bé, però Europa una mica fotuda, ja en parlarem.
Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Bon dia, bona hora.
Mira, precisament, el primer curs que us demano, Manolo, és un o dos, o els que considereu, però titulars. Amb què et quedes del que va passar ahir a Europa?
Miratge a la dreta a Europa. Jo diria que suma desbordant de l'esquerra a Espanya per part de la dreta, i Catalunya que minve sistemàticament, elecció tras elecció, el contingent de votant de l'independentisme.
Xavier.
Doncs jo faré, diguem-ne, El titular per mi seria viratge. O sigui, és l'Eurocambra on l'extrema dreta té la major presència en tota la història del Parlament Europeu. I fixeu-vos que dic l'extrema dreta. A mi, si està a l'esquerra, al centre-esquerra, a la dreta o al centre-dreta, això és una opció de cada un personalment el que fa. Però em preocupa, si hagués estat un viratge cap a l'extrema esquerra, o en aquest cas com ha estat un viratge cap a l'extrema dreta. Em preocupen els extremismes i, diguem-ne, el Parlament amb l'extrema dreta més forta mai vista en el Parlament Europeu, després, així de clar, de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust.
Àngel.
Doncs, a veure, guanya l'abstenció. Jo diria que és aquest un dels titulars, també. La gent no se sent cridada a cercar la representació del seu pensament dins de les institucions europees.
Roman.
Doncs, a nivell europeu, jo considero que tot igual, però l'extrema dreta comença ja a tenir una incidència política clara, com ha passat a França. A nivell espanyol, la tendència conservadora es consolida, i a nivell català, tot igual.
Deia que hi ha moltes mirades del que va passar ahir. Hi ha mirades i hi ha lectures interessantíssimes. Quedem-nos primer la lectura europea. Ho dèieu vosaltres, eh? A França, l'auge de l'extrema dreta provoca que Macron, al minut de conèixer el sondeig, no els resultats electorals, no, el sondeig, convoqui legislatives. Però guanya també Meloni, guanya Orbán, puja a l'extrema dreta a Espanya, segona opció política a Alemanya, cosa que fa patir i de quina manera. L'extrema dreta es pot entendre, Manolo, com un fenomen...
Reactiu.
Reactiu? Sí. Sí? Mira, però de forma homogènia a tota Europa? S'explica, sí, de la mateixa manera, mira, a Espanya que a França, que a Itàlia?
De la mateixa manera no, perquè hi ha extremes dretes com l'alemana, que és un perill absolut. Hi ha altres que no són aquest perill. Però el fenomen, per mi, el fenomen sociopolític està marcat ja per un precedent, els anys 30. La crisi del 29 no és teoria meva, eh? És teoria de John Kenneth Galbraith, al que jo respecto molt. Galbraith diu que la crisi del 29, que va ser una crisi nascuda de l'especulació urbanística en Florida i es va multiplicar després arreu del món, va portar unes conseqüències determinades, que va ser una recessió econòmica tremenda. Sempre que hi ha un fenomen general de recessió econòmica, hi ha una sistemàtica reacció. I aquesta sistemàtica reacció és la voluntat cada vegada més gran o més majoritària dels sectors de la societat que volen provocar una resposta a la crisi. En conseqüència, què passa? Que quan va passar la crisi del 29, van haver alguns països europeus, especialment Alemanya, Itàlia i Espanya, que van fer un primer pas cap a la reacció. Això va portar a una radicalització de l'extrema dreta i va portar a el que han viscut la Guerra Mundial i totes les conseqüències derivades. A mi no me sobte en aquest moment veure la fenomenologia repetida. És a dir, la crisi econòmica és més profunda del que la gent se pensa, perquè estan enganyant en les estadístiques, estan mentint. Hi ha països com Espanya que menteix en les estadístiques. Ningú diu que hi ha hasta el 29% d'abstencisme en les empreses espanyoles. Per tant, això minve la productivitat i això crea molts problemes.
Les dades, Manolo, que donava el Banc Central Europeu la setmana passada semblaven positives.
No, jo parlo de detalls. Detalls molt concrets com l'ausentisme. Aleshores, què està passant? Hi ha un cert desànim. Hi ha una decepció, perquè el poder adquisitiu de la gent ha baixat. Espanya té el nivell més baix de renta per càpita d'Europa. Per tant, parlem en sèrio. I això, a les coses de comer no se juega, com diu el meu amic Fraga. Aleshores, què passa? Que en aquest moment estem vivint un fenomen reactiu, que pot ser canalitzat si els governants són intel·ligents i són estadistes, cosa que posa un dubte. Jo no he vist mai una classe política tan deficient com aquesta, mai. I això explica per què ahir una persona amb intuïció, que va ser el president de França, Macron, immediatament va reaccionar. Igual ha passat en Bèlgica, la dimissió del president de govern. I si fora verdaderament intel·ligent...
Tot i que no s'explica ben bé pel mateix, eh, Bèlgica que
França. No, però és igual. És la resposta a la símptoma. Si fos realment intel·ligent el senyor Sánchez, jo poso un dubte, i té, ell té unes manies molt obsessives. Jo crec que el senyor Sánchez, si fos intel·ligent, ara convocava eleccions, perquè empitjorarà la situació general i crec que ara encara pot aconseguir-lo.
Després farem aquesta lectura més espanyola, eh? Però, Xavier, abans, l'europea.
Sí, a veure, la diagnosi jo la puc compartir amb el Manolo en quant a la situació de que hi ha una part de la població europea, és igual si parlem d'aquí o de França, de Suècia, de Noruega, de Bèlgica, o d'Hongria o de Polònia, és igual. Hi ha una part de la població que se sent abandonada, que se sent fins i tot menyspreada pels polítics, que veu, diguem-ne, que la seva situació per arribar al final del mes és difícil. S'ha instal·lat, això també ho cal dir-ho, perquè la culpa no l'hem de posar només amb els polítics o els representants de les institucions, sinó també la responsabilitat que tenim els ciutadans de peu. Una part dels ciutadans, diguem-ne, els prejudicis que com a humans tots tenim, i el primer, però aquests prejudicis pugen, i aquí cal parlar de prejudicis com clarament racisme, xenofòbia i altres. Val. Davant aquesta diagnosi, diguem-ne, no hi ha una única, diguem-ne, un únic camí, una única via. El Manolo ha necessitat una, que ja va passar als anys 30, que és la que va tenir Alemanya. Alemanya, de fet, que era el primer país d'Europa en construir un estat del benestar, va ser el primer, no el primer, no, però diguem-ne, el més fort en quant a la resposta, diguem-ne, feixista, o en aquest cas concretament la resposta del nazisme de Hitler. Per tant, això és així. Havia passat també amb Mussolini a Itàlia. Per tant, una possible resposta que ara teníem al segle XXI, és una resposta, podríem dir, reactiva. Fins aquí, d'acord amb el Manuel, però no era l'única resposta possible. Perquè si anem també als anys 30 del segle XX, veurem dos països que van tenir una resposta no reactiva, sinó proactiva. Suècia i Estats Units d'Amèrica. Estats Units d'Amèrica va construir el seu estat del benestar justament en el mateix moment que Alemanya entrava en el nazisme. És a dir, davant la crisi del 29, Estats Units va fer un altre camí, que aquí es coneix poc, perquè doncs, ens coneixem l'actualitat dels Estats Units, però no l'ha de fa un segle enrere. Els Estats Units va construir el seu estat del benestar justament com a resposta a la crisi del 29. I Suècia, allò que a vegades molts polítics de tots els colors han citat Suècia com un país doncs, de desenvolupament dels drets humans, etc etc. Suècia va construir també el seu estat del benestar justament a partir de llavors. Per tant, tenim dos països, Alemanya i Itàlia, que van donar com a resposta al feixisme i al nazisme, i dos països, Estats Units i Suècia, que van donar com a resposta uns majors drets socials pels seus ciutadans. Per tant, Europa, hores d'ara, amb els resultats que tenim, hores d'ara, encara és a temps de fer això. Ara, qui ho pot fer? Doncs ho pot fer a nivell d'Europa els polítics conservadors del Partit Popular Europeu, ho poden fer els polítics socialdemòcrates del Partit Socialista Europeu, ho poden fer juntament amb els liberals i els verds. Aquestes quatre formacions polítiques, al meu entendre, haurien de veure la urgència i la rellevància d'aquestes eleccions que acaben de passar, malgrat l'abstenció, que sembla que als ciutadans, doncs, la meitat de la població no li importi tant, haurien de veure la urgència i la rellevància d'aquest moment, justament per donar una resposta, com fa un segle enrere van fer Estats Units o Suècia, perquè, si no, la resposta anirà, no és el mateix, no vull comparar, perquè jo crec que això no seria fer política comparada seriosa, però la resposta serà més semblant al que va tenir Itàlia o Alemanya. Per tant, ara és el moment de donar una resposta a la sueca o a l'americana, un segle després, a Europa.
Emilio.
Sí, jo respecte a aquestes eleccions europees, sí crec que s'ha de tenir en compte que la Unió Europea és un ens polític extremadament complex. És a dir, jo sé que les lectures de l'Europarlament s'estan fent des d'una lògica del parlamentarisme, com si fos un sistema consolidat on el Parlament condiciona tota la vida política de l'institució, de l'arquitectura europea. Però no és el cas. Perquè si agafem el Parlament, la majoria de consens, liberals, socialdemòcrates i populars, conserven la majoria.
És tan estrany, Emilio, que fins i tot l'extrema dreta viurà en dos famílies separades. És a dir, els veurem votar diferent.
I encara, efectivament, és un aspecte a tenir en compte. I després està el tema que la direcció política de les institucions està establerta pel Consell d'Europa. I a dia d'avui, simplement a França té una incidència més directa i a Bèlgica, els estats membres, els primers ministres o caps d'estat no han modificat les seves preferències. Els seus parlaments nacionals no han estat... No hi ha hagut un canvi polític al Parlament Nacional que condicioni aquesta nova política a dir ara la direcció política de la Unió Europea hem de canviar-la. I en aquest aspecte sí considero que l'extrema dreta puja, i jo estic molt d'acord amb Manolo, que és una reacció. Però també es pot fer una lectura molt positiva de dir tenim la Unió Europea com a projecte polític que fa uns anys no importava ningú i ara s'hi comença a importar i fins i tot estem arribant a un punt de politització cada vegada més intens. Perquè ja no estem parlant simplement de lògiques tecnòcrates, del mercat, la llei comú, el comerç, no sé què. Ja estem parlant de polítiques, més concretament dintre dels clivats socials, de dreta-esquerra. I clar, en aquest aspecte, per mi, a l'hora de parlar d'extrema dreta s'ha d'entendre quin discurs estan potenciant. I aquí és on es pot, els anàlisis dels dos companys, si es podria estar més d'acord o menys d'acord, però sí crec que el tema de la radicalització de l'extrema dreta s'ha d'estudiar que era una extrema dreta que fa uns anys era anti-europea, directament potenciant la idea d'anar-se al Spainsit, al Grexit, a l'Italixit, tot això, i ara estem a una extrema dreta que acaba d'interioritzar les lògiques més confederals de la Unió Europea. Ja no estan abogant per destruir el projecte europeu, sinó tornar a una lògica de l'Europa de les Nacions una miqueta cap enrere. És a dir, hi ha un punt més positiu, que el nostre sistema europeu té una base consolidada d'interdependència, tant econòmica com política i cultural, que és manifesta a dia d'avui. I és per això que jo, quan dic tot igual, és que no hi ha hagut un canvi polític amb una incidència tan clara, exceptuant França, que això ha estat bastant interessant de la novetat, però no ha canviat res, i dintre de 5 anys veurem què passa, perquè fa 5 anys, guerra a Ucraïna, Covid, el tema del comerç internacional que es va bloquejar amb el canal de Suez, el tema de les sancions a Rússia, és a dir, la Unió Europea s'està enfrontant a uns nous reptes que així fan que és molt complicat saber què passarà dintre de 5 anys i la tendència general, més enllà de que l'extrema dreta consolida un espai polític important i rellevant, que no és innegable.
Àngel.
A veure, unes quantes coses, perquè els companys han fet un anàlisi molt rigorós i molt documentat, i jo faré, en tot cas, algunes acotacions, perquè no tinc la resposta a les preguntes, i per tant, com que no les tinc, en tot cas, poso les meves preguntes a domini públic. Primera, pel que fa al que deia el senyor Milamestre, és clar, diu, amb les coses de menjar no es juga. És veritat, però jo crec que és que es viu des del punt de vista en general, o sigui, deixant a part ara determinats col·lectius, que es viu ara millor que no s'ha viscut mai. És a dir, els que tenim una certa edat, el senyor Mestre i jo mateix, segurament som els més grans...
Tenim millor per seu.
No es pot comparar. No es pot comparar. És a dir, el meu pare i una família... El meu pare era metge, la meva mare mestra, per tant, estic parlant d'una família relativament benestant o de classe mitjana. Vaja, és que no puc comparar les facilitats que tenen avui la immensa part de joves amb les que tinc jo.
Sí, és veritat, Àngel, que no sé si el Manolo es referia a això, però els sous no han pujat equitativament com l'IPC, ni molt menys.
No entro a la curta, entro a la llarga, en general... Després, més comentaris en relació al que jo veig ara. L'esquerra, jo crec que ha fet l'esquerra... Primer, trobo molt a faltar, com sempre, un partit de centre. Segueix sense existir. Si més no, aquí a Espanya. És a dir que el Partit Popular és un partit de centre o de centre-dreta, a mi em sembla un error. No és veritat. És un partit de dreta a frec amb l'extrema dreta. La feina que ha fet amb Catalunya, per mi, és absolutament significativa. És a dir, també ha mentit, ha utilitzat tots els instruments legals o no tan legals que ha tingut a l'abast per desmantelar tot un moviment. Després, l'esquerra, jo crec, i ara ja parlo més de l'esquerra, perquè insisteixo que no trobo a faltar el centre, ha fet una sèrie d'errors, però que fa molt temps que estan anunciats, no d'ara, i he dit que jo no tinc la resposta del que està passant, però, per exemple... Té una vessant molt autoritària, l'esquerra. Molt autoritària. Autoritària des del punt de vista formal i jurídic, però també autoritària des del punt de vista moral. Ens vol assenyalar, sempre ho dic jo, és com l'església dels anys 50, ens vol assenyalar els que no anem a missa el diumenge. Ens ho vol assenyalar ara. I els que no estem alineats, doncs estem marcats. I després també l'esquerra, això en general és tot el marc polític, però també ha estat molt poc eixampar des del punt de vista personal, molta part dels seus dirigents. O si més no, no dic,
no dic la gent que milita a l'esquerra, eh? Òbviament, jo sempre tinc un enorme respecte per aquell alcalde, aquell regidor, aquesta gent que treballen en el dia a dia. Però, a veure, mirem una mica com està el tema. I després crec que no s'han abordat, i algú ja ha començat a apuntar aquests temes, algunes qüestions que sobretot impacten amb la gent molt jove, però també amb la gent molt gran. Això diria que són els dos extrems, o gran. Que, per exemple, i em sembla que França, si fa o no fa, era el mateix. Ara us explicaré una anècdota. Per exemple, la múltiple reincidència. Per exemple, el tema de l'habitatge. No està resolt el tema de l'habitatge. Està resolent-se d'una forma de dir, no, escolti, però escolti, facin ja habitatge social, que és el que es fa arreu del món quan es vol resoldre aquest tema. O sigui, posen a la cirera. No, farem un control del lloguer dels habitatges. Molt bé. Com a mesura, a mi em sembla correcte. Però tothom ja sabia el que passaria. Què passaria? Que el 40%, hi ha en aquest moment un 40% més d'habitatges de lloguer a Barcelona. Bueno, doncs això ja se sabia. Ara ja s'ha aconseguit el titular. El tema de les ocupacions. La immigració no s'ha resolt bé, aquest tema. No s'ha resolt bé. El que està passant a Suècia, el que està passant a França... acabo ben aviat, eh? El que deia ahir un amic meu, votant històric d'esquerres, eh? Em deia, aquest dia vaig anar a la Filmoteca, sortia al carrer de Tallers, diu, noi, em vaig quedar parat. Sortia de Tallers cap a les Rambles, em va semblar que no era Barcelona. Diu, vaig tenir la sensació de que estava trepitjant un barri d'una ciutat del Marroc. Això és bo o és dolent? No ho sé. Però que, en qualsevol cas, és gent que se sent, com aquest amic meu, se sent aliè i se sent estranger a la seva pròpia ciutat. Per tant, tot això genera reaccions. Bé, aquest és un primer anàlisi, si voleu. Insisteixo que no tinc solució, el tema.
Jo voldria puntualitzar un petit matís. Anem a veure. El Partit Popular ha tingut un error descomunal d'ençà del senyor Aznar, quan va renunciar a la condició d'humanisme cristià en la seva fundamentació.
Estic totalment d'acord.
Que és el que el senyor Fraga i jo vam imposar des de la creació. ¿Vale? Jo aquí ja fa temps que m'he descarat i vaig contar-ho tot i ho estic explicant tot, a pesar de que la Madonna em fot bronques perquè diu que som massa transparent. ¿Vale? Quan un veu que un partit que naix com a alternativa a la democràcia cristiana per culpa del cardenal Tarancón, que ho va prohibir. No s'ho va prohibir. Jo estava en la desena de persones, que ja he dit alguna vegada, l'Andelino Navilla, Íñigo Cabero, Marcelino Oreja, etc. Allí estava jo. Hi ha un xicotet de 26 anys i allí estava posat jo el lío. Resulta que, clar, quan m'ho van prohibir, jo vaig emigrar. I vaig anar, i vam tenir una reunió en Fraga molt sèria, i vam començar a marcar el partit sota l'emblema d'humanisme cristià. Això va durar els primers congressos. En quan Fraga va deixar la presidència, va traicionar ràpidament, xoc. Val? Aleshores, això desmereix l'equilibri centrista del Partit Popular. Jo mateix ho acuso. Ho subratllo el que tu acabes de dir. És evident que el Partit Popular tenia una funció claríssima de centre. Qui va definir política e intel·lectualment el centre d'Espanya? Don Manuel Fraga Iribarren, en un llibre que va publicar Editorial Grijalbo, Editorial Marxista, on el senyor Grijalbo a mi i a Fraga mos ajudava i financiava amb diners de la Unió Soviètica, eh? Jo ara ja destapo totes les olles, ho he fet ja diverses vegades.
Si això passava abans de Putin.
Abans de Putin.
Bueno, deixa'm fer-te una pregunta, però... I torno molt més cap a l'actualitat, eh? Jo no entenc moltes coses de la campanya que ha fet el Partit Popular en aquestes europees.
Jo tampoc.
Per exemple, per què Dolors Montserrat no participa al debat a Catalunya, tenint una cap de llista catalana, i per què no es visualitza més, de la manera que ha funcionat, i ha funcionat molt bé, Alejandro Fernández?
Són misteris de família. ¿Vale? Jo te podria contestar, però jo faria mal a algú. I no vull fer mal a ningú.
Bueno.
Vull aplicar la caritat cristiana en aquest cas.
Ara fas cas de la teva dona, eh?
Sí.
Però...
I
la veritat també és un valor molt cristià.
Sí. No, és que aquest és el que me perd a mi.
Clar,
no, mira, hi ha dues coses que a mi m'han fet rebotar de la política. Perquè més vocació política que jo, poques persones hi hauran. Vaig renunciar-ho a tot. Hasta ser director de la Societat Press International en Estats Units. Amb un sou estruendós. ¿Vale? I ho vaig anunciar tot, perquè per la punyetera vocació política de treballar pels demés. Que és el que vaig veure jo al seminari de Tortosa, el que a mi em va educar amb un gran professor de sociologia, que es deia don Felipe Ptarque. ¿Vale? Aleshores, què passa? Que quan un veu això, un té una sorpresa que a vegades li posa un candau a la llengua per poder parlar no de certes coses o certes persones, i més en lo personal. Aleshores, clar, jo, per exemple, a mi, la candidata a Catalunya, no em sembla la millor de totes. No diré més, eh? No em sembla la millor dels possibles. El Partit Popular té un home brillantíssim que ve del centrisme, que és Margallo. I Margallo ha plegat. És a dir, hi ha símptomes molt curiosos que, evidentment, a mi me fan sospitar certes accions que passen dintre del Partit Popular. Aquí hi ha una persona brillant, que és Alejandro Fernández. Jo li dic que s'ha de catalanitzar més, això ho dic jo sempre. Però és una persona molt brillant. I és una persona molt intel·ligent.
I que ha funcionat molt bé a les passades catalanes.
No, sí, però clar...
Que sembla que hagi molestat, això.
Però no, és que li han fet la guerra. És que va entrar de candidat a ultimíssima hora, quan van veure l'evidència. Perquè anaven a per ell. És a dir, hi ha unes coses en el sí dels partits polítics que jo no admetré mai, que són les guerres familiars. No ho entendeu? No. Jo crec que hi haguessin més...
És una naturalesa humana, això, no?
Sí, clar que és humà.
Hi ha de la ideologia, hi ha la vanitat, hi ha les ganes de sobresortir...
Àngels, tens tota la raó, és humà. Però quan un partit deu tenir una determinada doctrina com a ideologia, com és la que jo postulava, òbviament, això s'ha de llimar. Això s'ha de llimar. Aleshores, clar, jo aquí veig que hi ha un problema seriós al Partit Popular... de indefinició ideològica. I jo, la veritat ho he de dir, jo ja no me fio dels líders gallecs del Partit Popular. Vaig veure l'experiència pèssima de Rajoy i no m'agraden algunes coses que veig de Feijó. Aleshores, clar, quan veus aquestes indefinicions, aquestes, en castellà, maleabilitat, aquesta adaptació a la conveniència d'un moment tal, a mi no m'agrada. Perquè un líder ha de ser una persona que marca un camí, caiguen xussos, pedres, pedregades...
Si ho resumim amb una frase, diguem-ne, no tenim un Angela Merkel...
Exactament.
No tenim un Angela Merkel.
Exactament.
I seria important, això, tenir líders, diguem-ne, com l'Angela Merkel, en aquest cas de la democràcia cristiana alemanya, o, si anéssim més en lluny, en aquest cas de la socialdemocràcia, com el seu dia Olof Palme a Suècia, és a dir, persones que no són partidistes, sinó estadistes, perquè, de fet, el que falta a la Unió Europea, en aquests moments, diguem-ne, de crisi, de reacció, però que aquesta reacció podria haver estat una proactivitat, falten persones que vegin més enllà de si mateixos, més enllà del seu propi partit i més enllà del seu propi país, sinó que vegin, diguem-ne, el... Bueno, hi ha unes coses que he trobat a faltar en aquesta campanya aquí, però de cap partit polític. No ho he sentit. Una cosa que, en canvi, ahir, perquè ahir anava fent zapping en televisió francesa, alemana, bueno, de moltes televisions, i els altres països sí parlaven d'una cosa... Deien, polítics de diferents colors, deien, escoltin, que tenim una guerra a Europa, dins d'Europa. Els polítics d'aquí no han parlat d'aquesta guerra.
I un altre al sud.
Sí, sí.
I un altre al sud, eh?
Però no parlaven de... Escoltin, tenim una guerra dins d'Europa. Dins d'Europa, no amb un conflicte al Pròxim Orient o un altre lloc. No, dins d'Europa tenim una guerra d'un país que, a més, ha demanat sol·licitar entrar a la Unió Europea, més enllà d'altres institucions. Llavors, caram, escoltin, falten estadistes, però en aquest cas estadistes no d'estat, nació, sinó estadistes de l'Unió Europea.
Aquest estadista, et pregunto, faig...
Està molt bé.
No, dic, per exemple, des d'una perspectiva que no conec també el panorama internacional, com veig que coneixes tu, però Macron no seria una mica aquest perfil i, en canvi, mira la patacada que s'ha pagat?
A veure,
però, sí, a mi em sembla un home doncs, relativament centrat, sí, no, em sembla un home això que reacciona adequadament en un moment donat de crisi,
sí,
i en canvi, mira els francesos.
Ha fet una cosa que no faria cap líder d'aquí. No només Pedro Sánchez, com demanava el Maduro, tampoc ho faria Feijó, i no faria cap dels líders polítics. Que és, mira, ni tan sols ha esperat els resultats reals, ha mirat els sondejos, sí. I ha fet una cosa que va en contra el seu interès partidista.
Això, per això t'ho deia.
Com ha estat, sent president de la República, sabent que tindrà el que aquí en diríem un congrés de diputats, una assemblea de representants diferent, no, diguem-ne, no tan propera amb ell, la tindrà i haurà de tenir una primera o un primer ministre diferenciat, però que haurà de cohabitar. Ui. Ha pres aquesta decisió, ja veurem els resultats, ja ho veurem d'aquí unes setmanes, no trigarem gaire en saber-ho. Però ha pres una decisió que aquí no l'hagués pres, al meu entendre, cap líder polític, perquè primer pensaria en els seus interessos partidistes abans de, diguem-ne, el benefici per la societat, el país, l'Estat i la Unió Europea.
No, jo, en aquest aspecte, no estic d'acord. Fa un any ho va fer Pedro Sánchez.
Però per interessos partidistes.
Bueno, i com Macron.
No, Macron no crec que ho hagi fet.
És una lectura que s'està fent, Macron. Això ja ha passat a França moltes vegades, i la idea no és que entri l'extrema dreta i demostrar, ai, que no gestionen bé. No, Macron té un problema des de fa 2 anys d'una assemblea nacional completament contrària als interessos governamentals, perquè no tenen la majoria política. I ara és una oportunitat reflexionada, perquè això ja ve de lluny, les enquestes no... Ja indicaven que... O sea, a França, des de l'última elecció, ja es veu que Le Pen té un suport popular del 27% del cens electoral francès. Dintre del sistema francès, amb la doble volta, no passa res perquè fa l'agrupació, excepte el Front Republicà, el que sigui. Però a una circumscripció única, un 27% mobilitza i fa la majoria. Això ja es sabia. Jo crec, personalment, que Macron el que està fent és... Los dados, volvemos a tirar los dados. És a dir, tinc una assemblea contrària als meus interessos perquè estan bloquejant si estic sistemàticament fent el 49.3, el 49.3 per passar sistemàticament en moció de confiança a les meves lleis importantíssimes, ha dut a terme grans reformes polítiques i ara ha dit, pues ho tornem a intentar. Perquè ara té l'excusa de l'extrema dreta està aquí, el Front Republicà s'activa o... tindrem a Bardella o Le Pen al govern. I és una manera de mobilitzar els francesos. Jo no crec que ha estat un estatista que ha dit el país ja no... Té, ja no, no,
vols
no
dir
de...
algun per polític tira els daus? Jo crec que no.
Si ella no té res a perdre.
Que... Bueno, doncs una mica és el que estàvem dient. És dir, justament de dir, potser sí que fan falta aquests polítics que juguen una mica més enllà del que és el seu espai estrictament partidista. Per exemple, a mi m'escandalitzava molt, no sé com ho he vist això, i això quasi tots els partits, és veritat que sobretot l'extrema dreta espanyola ho ha fet molt, que diuen, anem a Europa a defensar els interessos d'Espanya. No trobeu que hi ha una certa paradoxa? Si estàs davant de la construcció d'un projecte europeu, què vol dir que vas a defensar els interessos d'Espanya com si fos una lliga de futbol? Tu vas a defensar els interessos d'Europa en general i que sigui en benefici de tothom. Home, no. És que si no fa vergonya. És a dir vaig a defensar els interessos de... Perdó?
Que és la construcció del projecte europeu. És a dir,
això és
poca gent, a dia d'avui, poques persones diuen soc simplement europeu, m'interessa més Europa. La identificació nacional és...
Sí, home, però anar a l'Assemblea a dir que vas a defensar els interessos d'Espanya, almenys a mi em cridava l'atenció.
Sí,
em cridava l'atenció dir, però què és aquest missatge? Què és aquest missatge? El que jo vaig és a defensar un projecte europeu d'immigració, un projecte de social, un projecte humanista, com deia el Manolo, el que sigui. Però vaig a defensar els interessos d'Espanya. Quins són els interessos d'Espanya? Perquè, a més, els interessos d'Espanya, com hem vist, són diversos. Hi ha interessos d'Espanya de l'esquerra, del centre, de la dreta, dels catalans, dels bascos... Quins són els interessos d'Espanya? O és que, com sempre, acabes confonent... En aquest cas, la dreta ho fa molt, això, i és especialitzada, i l'extrema dreta ja del tot, confondre els teus interessos amb els interessos d'Espanya, que s'omplen sempre la boca amb el tema d'Espanya.
Estic d'acord, però per mi ara, Europa, si s'ha consolidat una miqueta més perquè s'han parlat de temàtiques més europees, ara. I jo sí crec que la incidència política d'extrema dreta està en el fet que tenen incidència... Has parlat, m'ha agradat molt l'exemple de dir al teu amic, que evidentment no ho coneixo, sí. Ha anat a votar i ha dit, això sembla el Marroc. Sense intentar dir això és un negatiu positiu. No,
no ho ha dit això.
És una evidència que l'extrema dreta, la incidència política, és a dir, això ara, que fa uns anys era com no passa res, ara sí és un problema. I aquí s'hi demostra una incidència a l'agenda política i a la pública i publicada. És a dir, ara, dintre de la interpretació, això ja no és normal en el meu dia a dia. I això sí crec que l'extrema dreta ha modificat això, la reacció que tu parlaves, Manolo.
Ara, mira una cosa, Emili. A vegades l'actualitat política, per analitzar-la bé, jo crec, s'ha de contextualitzar en la història. Jo estic molt preocupat pel tema de l'emigració. I no perquè sigui d'extrema dreta, però estic molt preocupat per una raó molt simple. Si tu analitzes la història del que ha passat a este país nostre, Espanya, 700 anys de guerres contra l'islam. Si tu analitzes la història d'Europa, com va saltar en el segle IX, crec que va ser Carlos Martel, si no recordo mal, és la chanson de Roland, la gran obra èpica francesa, la literatura francesa, que va ser l'expulsió dels musulmans a través de Roncesvalles cap a Espanya, i aquí va vindre Don Pelayo a reaccionar i es va fotre més avall. Si tu analitzes això, te dones compte de que estem repetint la història. I estem repetint la història no per una clara, diguem, ignorància dels fets, sinó per incúria, per no donar-se en compte o no volien-se donar compte demagògicament de lo que això significa a curt plaç.
T'ho pregunto diferent, Manolo. L'extrema dreta guanya el que guanya amb el discurs de la migració perquè la política centrista mai ha posat el debat seriosament sobre la taula?
En part sí. I això és una bandera que se l'ha de treure a l'extrema dreta. Se l'ha d'arrebatar. Però fixeu-vos el detall. En l'última època del mandat d'Espanya en Europa, a l'època recent, se va plantejar el tema de la immigració. I no va haver concordància i no va haver resolució. Lo qual és un tema gravíssim, perquè hi ha països del nord d'Europa que estan reaccionant inclús amb expulsió.
Sí.
Inclús amb expulsió. Aleshores, és de cegatos polítics no donar-se en compte que el problema és real. No és el senyor que va al Raval i se troba amb això. No, és real arreu d'Europa. Vosaltres creu que és normal que aquest fin de setmana han entrat 1.700 persones d'Àfrica, s'han clavat dintre de les Illes Canàries? Vosaltres creu que això és normal? Això ni als Estats Units ni a Austràlia ho han acceptat mai, i són països de migració. Aleshores, clar, hi ha una agressió molt seria a Europa. Per què? Per dos raons. Primer, busquen el benefici del benestar europeu, de la societat del benestar, que molt bé tu has dit, Torrents. Busquen el benefici.
I normal,
claro. Però aquest benefici no és infinit. No és un fuet que vas tallant i sempre hi ha fuet. No, s'acaba el fuet, I això afectarà els ciutadans que han creat el benestar. Per tant, cuidado. I ahir parlo ja de les pensions que ha mencionat l'amic Àngel, no? Que jo tinc millor pensió que tenia ma mare, que pobreta, el dia que va morir li va arribar la pensió, el dia que va morir, després ha cotitzat tota la vida. Aleshores, què estic dient? Que aquí hi ha un problema seriós social i sociològic, molt seriós. I segon aspecte del problema, hi ha un problema cultural religiós violentíssim, en potència. En França ja ho estan vivint. Han arribat a assassinar capellans a la Iglesia, ¿vale? Ja ho estan vivint. En França. I nosaltres ho viurem probablement. Aleshores, o aquí se posa una metodologia, no vull dir política, metodologia, de cribatge i de seleccionar i d'entrar qui ha d'entrar, etc., o realment Europa tindrà un problema d'extrema dreta radical a la volta de 5 o 10 anys.
Vinga, va, Xavier.
Sí, jo justament volia parlar d'aquest tema. Per alguna cosa vaig fer la tesi doctoral sobre aquestes qüestions. Parlo de fa més d'un quart de segle enrere.
No, sobre immigració, vols dir?
Sobre totes aquestes qüestions, sí. A veure, acaba de sortir un llibre que haurien d'erigir tots els polítics i directius públics que... A veure, als polítics els hi passa també el mateix que al ciutadà de peu. I quan hi ha un tema que se'n parla cada dia, en volen parlar encara que no hagin llegit llibres dels diaris o de les hemeroteques en comptes de... Jo, de fet, el meu oculista em va dir, diu, mira, tu portes ulleres perquè llegeixes llibres. Si fossis pagès, no caldria que portessis ulleres, perquè estaries mirant sempre de lluny i tal. Llavors, em vaig fer un fart de llegir sobre això, però justament acaba de sortir ara un de molt divulgatiu, que es titula, justament de forma molt didàctica, diu Los mitos sobre la inmigració, que publica l'editorial Península. En aquest llibre parla de...
Però de qui és, Xavier, de qui és?
De Hein de Haas, és que és un nom que no... Hein de Haas és l'autor, diguem-ne... Però es troba més aviat pel títol. Los mitos sobre la immigració, que és molt fàcil de recordar. A veure, el problema d'Europa és que no ho ha fet com Canadà o Estats Units. Mm-hmm. És a dir, Canadà o Estats Units
Austràlia, eh?
I com a Austràlia. De fet, els tres primers països on van començar a treballar-ho millor, per aquest ordre, van ser Canadà, Suècia i Austràlia, a treballar millor aquestes qüestions, cosa que no vol dir que siguin el paradís de treballar-ho bé, ni que siguin la panacea. Però són els països, diguem-ne, on bàsicament van començar en el seu dia a treballar-ho bé, tot i que després, doncs, uns o altres ho han fet d'una manera o una altra. A veure, el tema de la migració, malgrat el que es diu en tertúlies, etcètera, etcètera, no és un problema de si se'n parla o no se'n parla, sinó de si es dissenyen polítiques públiques que tinguin impacte social que resolguin els problemes. M'explico. A prop d'aquí, d'on som a Ràdio Estel, a la ciutat del costat, que és la ciutat, diguem-ne, la segona ciutat de Catalunya, l'Hospitalet Llobregat, hi ha un barri, que és el barri amb més dens demogràficament de tota Europa, és el barri de la Florida, l'Hospitalet Llobregat, on hi ha una escola de primària en la qual 9,5 de cada 10 nens que hi van, per tant, vol dir que tots, el 95% dels nens que van són nens de famílies pobres, i el 90%, és a dir, 9 de cada 10 nens i nenes que van són fills de la immigració estrangera. Val. Això vol dir que d'entrada són nens de primària que a casa seva no senten ni català ni castellà. Bueno, castellà sí, perquè per una part és d'Amèrica Llatina, però molts d'ells ni senten ni català ni castellà, però en canvi van a una escola que van aplicar una metodologia, diguem-ne, a nivell educatiu, que després només s'ha replicat a les escoles que ho han volgut, però ni la Generalitat, ni la Junta d'Andalucía, ni... Poso exemples de governs autonòmics diferents, eh? La Junta d'Andalucía, el PP, la Generalitat de Catalunya, doncs, en aquests moments, Esquerra Republicana, i podríem posar llocs, diguem-ne, de socialistes o el que sigui, més igual. Doncs han aplicat una metodologia que ha aconseguit que en llengua catalana i castellana estiguin entre les primeres de Catalunya. Persones que potser no escolten ni català ni castellà a la seva casa i que al barri només escolten el castellà o, si no, escolten l'àrab i altres idiomes que no són, diguem-ne, els oficials d'aquí. Però com ho han aconseguit? Doncs parlant poc de la migració, és a dir, parlant del que s'ha de parlar, però parlar menys, perquè a vegades tots, i jo el primer, som molt bocamolls a l'hora de parlar d'aquests temes, però dissenyant bé polítiques públiques que tenen impacte social. El problema és que això no es fa. Per això jo reclamava que la resposta pot ser la reactiva d'Itàlia a Alemanya fa un segle enrere, però pot ser la proactiva que va tenir Estats Units o Suècia també fa un segle enrere. I com ho van fer? Dissenyant unes polítiques públiques que no per parlar, no fent polítics, sinó fent policies, resolen els problemes de final de mes de la gent. I això és el que no es fa. Llavors, hauríem... és a dir, és cert la crítica de que, clar, al final només en parla l'extrema dreta a la migració i en parla com en parla i això crea, doncs, un problema de cohesió social. Val. Però si es parla... Si per parlar, dient el mateix... Poso dos exemples. Un d'un país que no està a la Unió Europea, pel Brexit. Si el candidat, en aquest cas del Partit Conservador Britànic, per voler guanyar les properes eleccions, el que diu és, mirin, portaré a Ruanda els migrants, o a Itàlia Meloni diu, portaré a Albània els migrants, però a Dinamarca una candidata socialista diu, jo també els portaré a Ruanda, si es fa això, el que s'aconsegueix és que el tema que vol l'extrema dreta que es parli, i tal com ho parla ella, tot i que d'una forma més amb eufemismes i suaus se'n parla, això no fa canviar la política pública. Això no fa canviar la sensació del ciutadà de peu. El que diu llavors el ciutadà de peu, que pensa així és, doncs jo voto el de debò. A veure, per dir-ho d'una manera, aquesta fugarada que va haver-hi amb aquest Albice i aquest partit encara més a l'extrema dreta, si la gent que vota extrema dreta li apareix un encara més estrafolari, diu, doncs jo encara voto més en aquest perquè són els temes que estic escoltant.
Ja, no. Com el cas d'Itàlia, Xavier, que Meloni li ha rebassat del tot resultats a Salvini.
Sí, vull dir, llavors, aquí el que es tracta és de parlar seriosament d'aquest tema, però no partir de titulars d'hemeroteca, llegint el diari cada dia o les xarxes socials, sinó llegint el que de debò ha funcionat, perquè a més està tot inventat, el que funciona i el que no funciona, i ens adonarem... Ja no poso l'exemple de Canadà o Austràlia, posaré el dels Estats Units, que tenen els seus problemes, etcètera. Però als Estats Units, governés qui governés, fossin els republicans o els demòcrates, tenien clar, diguem-ne, és a dir, primer, acceptaven que necessitaven migrants, cosa que aquí no tothom accepta que accepta migrants per tenir els drets socials, econòmics i altres que tenim. Però a més de dir-ho cosa tant, és, bueno, tots hem de ser una societat, diguem-ne, cohesionada socialment, vingui un de la Xina, vingui un del Marroc i vingui un de Colòmbia, més igual d'on vingui. Farem, diguem-ne, una societat entre tots plegats. I malgrat els problemes, els Estats Units no tenen els problemes d'Europa. El que passa que Europa, diguem-ne, es planteja com un blanc o negre. Mirin, no és una qüestió de blanc o negre, és una qüestió d'unes polítiques que són més grises, però que, en canvi, solucionen aquests problemes no amb una solució òptima. Aquí no existeix el paradís. El paradís, aquí, d'acord amb les creences de cadascú, el tenim en un altre lloc. Però el paradís aquí no el tenim. Aquí, si podem tenir, és una societat millor de la que tenim, perquè fins ara, jo no he vist cap partit polític, cap, absolutament cap, de la ideologia que sigui, més igual si parlem de Catalunya o a nivell de la resta d'Espanya, que realment sàpigui dissenyar aquestes polítiques públiques i impacte social amb aquesta temàtica que ha fet furor a Europa.
Para, sí que us,
això ja és l'últim. L'Eurocambra amb més presència de l'extrema dreta de tota la història del Parlament Europeu, després, per entendre'ns, perquè soni més clar, després de la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust.
He deixat una mica més de temps a Xavier Torrents, que ens ha d'abandonar ara a 3:15 del matí, però sí que es demano molta brevetat ara, perquè vull la publicitat i parlar una altra cosa.
Quants comentaris, Xavier? Tu dius que està tot inventat. No estic d'acord. M'ha agradat molt l'exemple aquest, que, francament, sembla que l'havia sentit alguna vegada, però el tornaré a revisar.
Sí, però quan compartim tu i jo la tertúlia sovint, diguem-ne...
Sí, potser l'havia sentit...
Parlant d'educació.
Pot ser. Però jo crec que no, que el tema de la migració no està resolt. O sigui, hi ha hagut... Mira, França, el desastre, a Suècia, a Dinamarca, ara també... Bé, per tant, no ho hem trobat. I després jo crec que amb el tema... Això que faré ara és una mica allò que diuen cunyadisme, però és que és veritat, eh? Esclar, és que aquest és un tema que no s'ha abordat, entre altres motius, perquè l'esquerra ha estat molt, molt procliu i molt obsedida amb que qualsevol que qüestionés o simplement digués això, s'han de gestionar les polítiques públiques una mica endreçades, ordenades, la paraula feixista, racista, estava a la boca, estava preparada. Llavors això ha fet que molta gent s'arronsés, però aleshores el dia del vot, amic meu, ningú et mira quan votes. Agafes la papeleta, però ningú et mira. En canvi, en públic, compta. I després hi ha una qüestió sobre els Estats Units que també és per... No tinc la solució, torno a dir-ho, perquè són temes molt complexes, però, clar, als Estats Units hi ha una migració majoritàriament llatinoamericana, majoritàriament, no dic que n'hi hagi d'arreu del món, i, per tant, de base cristiana, o sigui, cristiana, sigui evangèlica, sigui catòlica. Clar, aquí tenim una altra qüestió que abans començava el Manol a abordar, que és una forta presència de persones de religió musulmana, que a mi personalment em mereixen des del punt de vista religiós tot el respecte, i ho vull dir d'entrada, però que això genera algunes dificultats, perquè les visions històriques de l'islam sobre el cristianisme i viceversa han estat sempre mútuament molt negatives.
Emilio, va.
Rapidíssim, Xavier, completament d'acord. Res a... D'acord, molt d'acord. Però sí volia afegir un aspecte, que és el tema dels lideratges, que sempre es diu... no, a dia d'avui no tenim l'estatista de Thor, la persona referent. Això s'ha de crear. Jo crec que aquí totes les persones menys jo són més grans, i jo sí crec que el temps i els fets creen els líders. No els líders comencen a crear els fets i els esdeveniments històrics. I després continuem, no vull monopolitzar el temps.
Publicitat, i de seguida tornem a una altra qüestió que vull posar sobre la taula, i és que avui a les 4 de la tarda... Ai, avui a les 4 de la taula. Torrents, gràcies,
Gràcies, que vagi molt bé. Fins al proper dia.
Xavier, vas...
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança.
Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i les 11 del matí. Continuem parlant de les europees, com no, però deia que hi havia moltes mirades, moltes lectures del que ha passat a Europa. Ara ho parlàvem a nivell europeu, gairebé mundial, perquè sortia fins i tot als Estats Units, Austràlia, en fi. Però i a nivell espanyol? Com han influenciat aquestes europees? A Manuel l'escoltàvem abans, que deia igual el que hauria de fer ara Pedro Sánchez és dimitir. I hi ha altres que parlen de...
Convocar eleccions. Matiso,
convocar eleccions, és veritat que ho has dit. I hi ha qui parla del socialisme espanyol o de Pedro Sánchez com una mica també el bastió europeu del socialisme. Ha caigut de peu, sembla ser, segona força política, però a menys distància del que pronosticaven les primeres enquestes. No sé com ho veieu tot plegat, Àngel, va.
Home, jo el senyor Sánchez, que no el conec de res més que, vull dir, que com a espectador de política espanyola, a mi em sembla que és un personatge bastant únic, també. O sigui, cau sempre dret, no sé si ho deies tu, ara ho deia algú. O sigui, efectivament, a veure, treure 22-20, com han tret aquí, perquè si sumem, a més, tots els recolzaments que té, no m'he molestat a fer-ho, però a simple vista tinc la impressió que torna a tenir majoria el PSOE. Sí, no? Si sumes no, Podemos, no. Amb
Esquerra... No, esta vegada és al revés.
Sí.
Esta vegada la suma de tots els apoyos del PSOE
sí.
És inferior a la suma de la majoria, de la dreta.
No, esta vegada... De la dreta amb l'extrema dreta.
No, amb Vox. Però és que s'ha invertit, l'escenari s'ha invertit.
D'acord. Bé, però és que a mi em semblava... Vaja, no sé, potser sóc un ingenu, que en aquest moment, si el senyor Feijó es posa a governar Espanya... amb Vox, no, ho veieu raonable? Ho veieu, no, ja raonable, no ho veieu possible.
Això és sociologia, eh?
No, sociologia.
No, que jo el que he dit, la precisió és
d'acord,
sociologia. No, l'opinió meva, si me la demanes, te la diré. És dir, evidentment, si vol governar, no té més remei, però que a mi m'agrada, no.
No m'agrada, però vols dir que no seria de... Vaja, no sé, això ja és una especulació, però vol dir que no seria... Perquè vull pensar, eh? Conec poc el món del Partit Popular, a diferència teva, Manoli, per tant, potser amb això que diré ara ens pots ajudar a esbrinar-ho. Que, malgrat el que he dit jo de que trobo faltar un partit de centre, i personalment coincideixo amb tu amb el fet de l'humanisme cristià, però vols dir que no hi ha molts votants del PP, o si més no, un nombre prou significatiu, que no volen estar governats en coalició amb un partit com Vox? Amb un partit com Vox... que des del punt de vista... Ara, mira, ja estem a Ràdio Estel, no està de més que també en podem parlar una mica, Joan, també d'això, que des del punt de vista cristià té un missatge profundament antievangèlic. O sigui, és això? O sigui, aquest votant del PP es quedarà i seguirà fidel a unes sigles de Partit Popular al costat d'una gent de Vox que parlen dels immigrants... Mira que jo abans he demanat una ordenació i una regulació d'aquest fet, amb un menysteniment, amb un despreci que és absolutament antievangèlic, que parlen de les dones d'una manera que no és acceptable, que parlen dels catalans i s'inventen mentides i s'inventen tota mena de confabulacions. Això és el Partit Popular?
No.
O sigui, aquest votant que jo vull pensar, perquè és clar, un partit que té tants milions no pot ser tot, el senyor Feijó i els quatre que l'acompanyen i li riu a les gràcies. Aleshores, en fi, si aquest és el... Si aquest és el futur del nostre país, doncs endavant. Anirem pel Pedregà i quan arribem a Baix de Tot suposo que ens aixecarem, perquè és que no queda opció. Per tant, vull dir-me això, i ara torno a l'origen, que potser sí, no havia fet aquesta suma i us agraeixo aquest aclariment. Però tinc la impressió que convocar, el que tu deies ara, novament unes eleccions, no sé si ens portaria lloc, perquè tinc la impressió que amunt o avall quedaríem això, o l'alternativa seria per mi el que és un desastre absolut. I a mi no m'agrada el govern actual, però em sembla que m'agradaria molt menys encara un del Partit Popular amb aquesta colla de Vox remenant les cireres. Vegis el que estan fent en algunes comunitats autònomes.
Jo te contesto, evidentment, no és el plat del meu gust. Evidentment, jo no votaré mai a Vox, ho dic claríssimament. I, evidentment, el votant del PP no empatitza amb Vox. La suma matemàtica és la mateixa que fa el senyor Sánchez amb els comunistes, que són tan bèsties només que els de Vox. Mira la de milions de morts que porten per davant. Aleshores, clar, a mi no m'agrada que se descalifiqui a un extrem i no en la mateixa matemàtica a l'altre, perquè l'altre, escolta, si vols portarem aquest llibre dels 90 milions de morts pel comunisme que va editar Planeta, fet per 90 universitats exsoviètiques, i veuràs tu la barbaritat que és això. Aleshores, clar, a mi els extrems no m'agraden. A mi els extrems no m'agraden. I el cristianisme no és d'extrems. El cristianisme és de centre. És molt obert, molt comprensiu, però amb un humanisme profund que té implicació social. I a mi el que m'agradava de la democràcia cristiana europea quan van fer Europa va ser la consciència social que tenia el senyor Adenauer. Inclús s'entenien molt bé amb els socialistes, recordeu-se'n els belgues, no?, que estaven allí posats com a líders. I això feia que la comú denominació de tots els polítics amb una cultura humanista cristiana va poder construir la pau i l'Europa que estem vivint. Llastimosament, en aquest moment això no ho tenim. I s'han anat els radicals de la dreta i els radicals de l'esquerra a dir animalades. Perquè, clar, vols més animalada que els senyors de l'extrema dreta europea són partidaris de Putin, o aguanten l'ajut de Putin? A mi em pareix això el colmo de la paradoxa, però això està realment a la taula, i això és un tema que a mi no m'agradarà mai. Jo crec que Putin, ho he dit moltes vegades, he estat sopant amb ell, i sé qui és Putin, i la veritat, a mi em va espantar la cara d'ell i la mirada d'ell. Aleshores, clar, que aquí hi haguin partits que estiguin secundant tàcitament el senyor Putin, me pareix molt preocupant. Me pareix molt preocupant.
Fixa-t'hi que amb això coincideixen l'extrema esquerra amb l'extrema dreta.
Sí.
Perquè, fixa-t'hi, perquè
sí, sí,
aquí a Espanya els matisos aquests de suport amb el tema de la guerra d'Ucraïna els trobaríem igual en l'àmbit... Tu dius extrema esquerra, jo no n'estic tan segur i no seria tan radical com tu amb aquest tema. Però la gent aquesta de Podemos, tot aquestes diguem-ne, tot aquests col·lectius, junt amb el senyor Abascal i companyia, són, potser no descaradament, però fixa-t'hi que són els que mantenen sempre una posició una mica distant amb aquest tema de la guerra. I, per tant, quines coincidències ves que en aquests casos les extrems d'una banda i de l'altra són... O es miren la guerra com una qüestió... Bueno, a mi em va sorprendre molt la senyora Montero quan fa aquestes prèdiques per la pau, que no puc, en quant a la prèdica més que compartir-les, a favor de la pau, naturalment, però que no dona una alternativa. Quina és la solució? Quina és la solució? Perquè la solució què és? Deixar que els tancs de russos arriben fins a la frontera de Polònia? Aquesta seria l'alternativa.
La solució és la diplomàcia.
Sí, no, la diplomàcia, però la diplomàcia, quan t'estan apuntant amb un fusell, és molt difícil, la diplomàcia. La diplomàcia és abans del fusell. Tu poses el fusell a l'esquerra i dius, compte que tinc el fusell, d'acord. Però quan el tens així, quina diplomàcia vols articular? Esclar, aquest és el problema. Aleshores, escolta una cosa, Manol, de totes formes, jo estic d'acord amb tu amb el tema dels comunistes i d'aquesta història que tenen, diguem-ne, de morts tants com els que va imposar els sistemes feixistes i nazis. De totes formes, per matisar una cosa, jo voldria dir que tinc la impressió que avui, malgrat les diatribes i els comentaris que he fet contraris a l'extrema dreta, no crec que l'extrema dreta europea actual, amb alguns matisos, potser alternativa alemana, ni el que diríem extrema esquerra europea i, naturalment, espanyola, siguin comparables avui encara al que serien els sistemes de la Unió Soviètica, de l'Alemanya nazi o del règim feixista mussolià. Em sembla que no.
Jo prego a Déu que sigui així com tu dius. Bé, prego a Déu.
Vull escoltar l'Emilio Ramins mig minutet, Emilio.
Val. Dintre del context espanyol tenim la consolidació de les posicions conservadores reaccionàries al conjunt del país. Tenim dintre de l'esquerra, més a l'esquerra del PSOE, la lluita caïnita que encara continua, on Sumar guanya, però Podem demostra muscle, que té força encara. Mm-hmm. I dintre de l'independentisme general d'esquerra i dreta, d'esquerra i Junts, han perdut força. No tanta, però han perdut.
Mira, fem una cosa, ara que em dius Esquerra i Junts, ara sí, a punt d'arribar a les 11 del matí, escoltem Júlia Julvé a l'informatiu, el primer butlletí, escoltem tota l'actualitat. Avui a les 4 de la tarda, sessió de Constitució al Parlament de Catalunya, i això sí que vull parlar-ho amb vosaltres. Els he preguntat als tres tertulians que són avui amb nosaltres si es poden quedar amb nosaltres fins a dos quarts de 12, pràcticament. M'han dit que sí. Per tant, allarguem tertúlia un dia especial com avui i seguirem amb tots ells. Escoltem la Julve i de seguida tornem amb més caravana. Va.